Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i d'arreu del món, i ho fem com sempre amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense Distància i un clàssic de clàssics, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
El dejuni és notícia aquests dies, sobretot per l'inici de la Quaresma i també per la convocatòria del Papa Francesc per la pau per al dia d'ahir, dimecres de cendra. Es tracta, sens dubte, d'una privació que està molt arrelada a l'Església Catòlica i a la cultura cristiana en general. Però és, de fet, una pràctica també interreligiosa, oi, Ignasi?
Sí, podem dir que privar-se d'aliments en la seva dimensió corporal i espiritual és una actitud present en totes les creences i també en la condició humana a nivell general. Avui tractem el dejuni a nivell interreligiós.
I ho fem amb la presència de la periodista Aroa Ortega. Ella és experta en diàleg interreligiós i també membre del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Aroa, bona vesprada.
Hola, bona tarda a
tots. I moltes, granes,
bona tarda,
i moltes ganes de rebre't i contents de rebre't. Ambas coses són vàlides.
I quan dejunem tenim sempre gana, també, Rafa.
Sí,
gana.
De fet, jo tinc gana. Aquestes hores tinc gana. El dejuni i les privacions són realitats que formen part de la vivència cristiana Aroa, de la pertinença a l'Església Catòlica, però també són presents, com dèiem abans, en altres religions. Quin sentit tenen a nivell global i interreligiós aquestes renúncies, molt connectades amb la diversitat cultural, també?
Doncs és, sobretot, un exercici d'introspecció, de trobar-se amb un mateix, d'allunyar-se una mica de tot allò que és més material, també. No només en l'alimentació, també en hàbits, no?, que tinguem, sí, dependència de certes coses, no?, sobretot materials. I això coincideix en moltes tradicions.
I a més no és només alimentari el dejuni. Per exemple, el Papa ho recordava aquests dies, i no només ell. Bé, el dejuni, en qualsevol cas, juntament amb la pregària i amb la caritat, parlem de conceptes cristians, és la base per viure la Quaresma, particularment entre els catòlics, però també entre altres cristians. Té un sentit penitencial i també solidari amb els pobres. Com es pot viure avui el dejuni cristià? Perquè potser no és el mateix ara, on la gent, això de normes, no ho veu tan clar, que fa 50 anys o fa 100 anys, no?
Sí, jo crec que ara la gent que té aquesta voluntat de fer-ho, o ni que sigui a la seva manera, en l'àmbit de l'alimentació sí que potser està més marcat, no? Que sabem que hi ha dos dies, ahir va ser un i l'altre divendres sant, que el Papa recorda sempre, no?, que són dies de dejuni. I també aquestes persones cristianes que normalment ja durant l'any, doncs els divendres normalment, si no és cap solemnitat, sí que fan també dejuni de carn. Però, jo diria que potser seria la pràctica de sobretot aquesta part més solidària, no?, més caritativa. Uh-huh. Potser a través d'alguna associació, amb alguna entitat, que si et sents més còmode, doncs pots participar, perquè són dies també de rebre persones que potser ho necessiten més que nosaltres.
No? Sí, sí. No és només per privar-nos, és per donar allò que deixem de menjar als pobres, no? Aquest,
exacte,
és el sentit. Mm.
També tenim, per exemple, el dejuni dels musulmans, ben clar, durant el mes del Ramadà, evidentment, en què no es pot menjar ni beure durant les hores de sol. Quin significat té en aquest cas?
És molt i molt, molt similar al cristianisme, també. També tenen una relació molt espiritual, també, i també en l'àmbit caritatiu, solidari, també hi fan moltes campanyes, aquí mateix a la ciutat, a diferents comunitats que també, doncs, miren més enllà de fer el seu dejuni, a poder col·laborar amb persones que ho necessiten. Però també volia afegir que el dejuni s'entén molt més enllà d'aquesta pràctica de no menjar durant les hores de sol, com deies.
Sí.
Que no només és l'alimentació, com deia també el company
l'Ignasi,
sinó que també és de no fumar, de no tenir certes
relacions sexuals, per exemple, també.
De no beure segons quines begudes, també.
Sí.
I això en el judaïsme encara, jo diria que és una passa més enllà encara, no? Que és potser no utilitzar aparells electrònics, jo crec que això avui dia sí que ens costaria més, no? Perquè estem més enganxats a això.
Precisament et volia preguntar, Aroa, pel judaïsme, perquè aquí hi ha més radicalitat, I, a més, és setmanal. El sàbat és un dia de privació. Fins i tot em sembla que això vas a un lloc públic i no funciona l'ascensor, el sàbat.
Sí, bueno, hi ha exemples, per exemple, no, això que dius, a determinats edificis, doncs ja ho tenen programat de manera que
és si, perquè no apretis ni
que
tan
si puges
sols
un dissabte,
el botó.
Doncs no siguis tu qui premi el botó, no? Coses així. Però també és... És bo saber també que és superdiversa la comunitat jueva, no? Que també, tot i que hi ha practicants i potser no tan grans, no, cadascú s'ho fa molt a la seva manera també, no? Que no està... Sí que està ben regulat, diguem-ne, però al final avui dia és una mica... No? Cadascú a la seva.
Clar, el judaisme és molt legalista, no? Com a, com a religió, la Torà, la llei...
És la llei,
però després cadascú compleix.
Exacte, sobretot també és... si vius fora de l'estat d'Israel.
També és
això
veritat.
Això té molt a veure.
Clar, sí. Clar, un jueu aquí, doncs potser això de l'ascensor no, per exemple. No?
Sí.
Fem aquest ventall, no?, de les religions, si et sembla, parlem d'una altra. Què ens pots destacar, Aroa, del que és el dejuni o la privació d'aliments i de comoditats en l'hinduisme i en altres creences, més enllà de les anomenades del llibre o confessions abrahàmiques?
Per exemple, com dius, a l'hinduisme,
sí,
hi ha una part molt...
Perquè a mi el que és el dejuni amb l'hinduisme em sembla que té molta...
Molta força, eh? Sí, sí, moltíssim. I de fet té molt a veure, avui dia hi ha persones que no són hinduistes, però que sí que bueno, s'apropen molt al ritme de la natura, persones que han decidit deixar de menjar doncs, aliments càrnics, no? Que no té res a veure amb un pensament tan religiós,
la relaxació
una altra
corporal,
convicció.
També, per exemple,
sí, sí.
Pràctiques hinduistes.
Sí, sí. I van arrelant, eh? Vull dir que té molt... jo crec que serà molt present algunes pràctiques que potser sí que venen d'origen de l'hinduisme, no? I sí que hi ha una part de persones hinduistes, sobretot a la Índia, evidentment, doncs que... segurament haurem vist moltes fotos perquè visualment criden molt l'atenció, que són aquests homes que d'alguna manera els diem joguis, no? Que
sí,
porten
sí, sí.
Aquella barba de color,
sí.
Bueno, doncs ja canosa, no?
I porten com un calçotet allà,
i porten
no?
un calçotet, vesteixen moltes vegades de color taronja i sí. porten cendra també a la front, així com aquí en el catolicisme, ahir, per exemple.
Sí, el dimecres.
Doncs és una pràctica signe. Eucarística, també s'ho fan, porten cendra a la front i són per persones doncs, que han deixat tot el món material absolutament a un costat, no? Fins i tot alguns van nus pel carrer.
Sí, sí, sí.
Bé, encara amb Aroa Ortega, membre del grup jove de l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós, també en cultures i en països concrets, fins i tot més enllà de la dimensió religiosa, especialment en l'òrbita anglosaxona, el dejuni està també implantat, força implantat. És el cas dels Estats Units i el Regne Unit. Què ens pots dir d'aquests països? Que em sembla que tens aquí algunes informacions interessants.
Doncs fixa't aquí que el calendari més o menys el compartim tothom, no? Aquí a França també aquí...
El calendari religiós
sí,
o les sí, diferents creences.
Sí, els dies festius coincideixen força. Als Estats Units, el dejuni es fa tots els divendres a Quaresma, no només aquest divendres, el divendres sant, com sí que ho fem aquí.
Tots els divendres de l'any, vols dir?
O... De Quaresma.
De Quaresma.
Els d'Advent, també.
Aquí fem només l'abstinència de carn, és
exacte.
Veritat. Sí, sí.
El dia de l'Assumpció, el Pentecostès, i a Tots Sants també fan dejuni. No? Cosa que aquí per res ho pensem, o sigui,
no
tocaria. No?
Allà on han implantat el Halloween com a alternativa...
Sí, 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 doncs fixa't que això comparteixen... Sí, sí.
Que de fet dejuni, cristianament, el pots fer cada dia.
Quan vulguis.
Quan vulguis, vull dir,
bueno,
no?
És una de les armes que et dona l'Església per combatir, perquè jo crec que, recordem el sentit, si voleu, cristià, que és una mica buidar-te de tu mateix per sentir la necessitat de Jesucrist, no? És una mica posar-se en marxa, en espera, i tenir el cos en tensió, jo crec.
I el que marca l'Església és molt suau. Els dies de dejuni és no menjar entre hores i només un àpat, una mica al matí i una mica al vespre,
sí.
Això gairebé és com un dia normal. Eh?
Sí, perquè al final, bueno, mirar una miqueta a nivell canònic, no?, que com es regula a partir de quina edat, una mica tot això, jo crec que és interessant també d'explicar la diferència entre el que és el dejuni i la Quaresma. No? Que la Quaresma està molt calendaritzat,
sí.
I són més dies amb unes festivitats marcades diferents, amb un significat diferent, i el dejuni, que és el que tu dius, no? Que es podria donar durant tot l'any.
Doncs Aroa Ortega, te comiendem ja, experta en diàleg interreligiós, també membre del grup jove de l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós, i avui ens has ajudat a fer aquesta perspectiva del dejuni des de totes les vessants religioses, una mica, les més importants, i ens ha vingut molt bé i ha resultat molt interessant. Gràcies, Aroa, per venir.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Ignasi, també.
I el dejuni també és terapèutic, alguns metges el recomanen, eh? Uh-huh. O sigui, per exemple, un dia a la setmana. O sigui, no anem desencaminats els cristians.
Ja veurem la salut. Sí.
L'equip del programa ho practica sovint. Si,
no ho sé, no ho sé.
No els agrada massa el menjar, no els agrada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i passem al món de l'economia.